Radio Astel. L'actualitat i l'entreteniment fan parada cada matí al magazín del matí a Radio Astel. Escolta'ns de dilluns a divendres de 11:45 a 2. El magazín del matí a Radio Astel. La teva parada.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
És dissabte i teòricament és dia de descansar, però nosaltres som una mica viciosos de la ràdio. Per tant, aquí estem, la banda de Camins, per donar-vos la vesprada. Enllaunats i contents. Bona vesprada d'aquest dissabte 4 de febrer. De febrer ja hem arribat al febrer que ve del 2023. Ja no fa tan fred, un cap de setmana amb una temperatura molt agradable. Per tant, també és agradable per escoltar la ràdio, per deixar-nos seduir per la màgia de la ràdio. Comença ara i aquí el Camins cap de setmana, la Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu. I de seguida saludem de nou el padre Fermín Delgado, que ens farà un tast de tots els viatges que prepara RT Cultural, la Mònica Padrol, que avui la tenim una mica malalta, no ens pot acompanyar, però Fermín Delgado ens acompanyarà en el T'espero lluny d'aquí per parlar de cultura i dels propers viatges que proposen des d'aquesta magnífica empresa de viatges que és RT Cultural. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada per tot allò que presenta el seu setmanari, sempre molt interessant, avui amb Carme Munté i Carme Escales, doble ració de Carmes, i rematarem el programa repassant algunes de les opinions, de les valoracions, de la reflexió que ens regalava el professor Xavier Torrents dimecres passat. Sempre és un gust escoltar-lo. Des de l'Aifis les 9, la Macedònia es posa en marxa i comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Estem aquí aquest Camins cap de setmana. Venim de la Basílica de la Mercè i ens trobem amb l'alma mater, podríem dir, de la Basílica, el seu rector, el padre Fermín Delgado, que ens acompanyarà mateix en l'estudi per fer aquesta secció T'espero lluny d'aquí. Ara explicarem una mica les circumstàncies, que són particulars, però el saludem ja. Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, bon vespre a tothom, bona
ja
tarda.
Ja sabeu que els caps de setmana alternem entre dia al Mercè, la vida de la Basílica, de la Mercè, i les seves múltiples activitats espirituals, socials, culturals, i el T'espero lluny d'aquí, en què doncs, la Mònica Padrol, com a capo canonieri de la seva empresa de viatges RT Cultural i com a experta en viatges de molts anys, doncs ens ofereix tot el que la seva agència de viatges i de cultura i de fe, amb aquest matís, Fermín, perquè sempre són viatges que tenen un matís d'espiritualitat, podríem dir-lo així, de fe, això és una particularitat important. Doncs alterneu cada 15 dies. Normalment, el dia al Mercè vens tu com a rector i el T'espero lluny d'aquí de viatges ve la Padrol, però la tenim malalta.
Sí, hoy la pobre está con fiebre, así que intentaré sustituirla de la mejor manera posible, salvando los muebles.
Per tant, vens com a... Vens com a calienta que sales, ¿no? Aquellos calienta bueno, que sales...
com no tengo nada que perder,
claro,
así que estoy tranquilo.
No tenim
res
que perder. Jo, ara, en Fermín Delgado, perquè sabeu que esta és una intrínseca col·laboració la que tenen Mònica i Fermín, parlarem dels viatges que tenen programats en RT Cultural, molt interessants, per si us voleu interessant. Us recordo que tenen una pàgina web molt completa, www.rtcultural.com. Allà trobareu també tota la informació, no només dels propers viatges, sinó del que tenen programat i de tota la seva experiència. I si voleu interessar-vos perquè us donen informació la Mònica i el seu equip, podeu trucar al 93-122-6700. Repeteixo el número, 93-122-6700, i Mònica Padró i el seu equip us solventaran qualsevol dubte que pugueu tenir. Però el que tenim més a prop, Fermín, és un viatge cap al Rocío, cap al sud d'Espanya, i un altre, una mica més lluny d'aquí, que és Terra Santa. Què ens pots explicar? Saps les dates?
Mira, sí, hombre, claro que sé. El 13 al 20 de marzo és el viaje a Tierra Santa.
13-20 de març.
Sí, i vale. Del 14 al 20 de mayo és el viaje al Santuario del Rocío. Perfecto. No coincidimos, evidentemente, pues en los mismos días de la gran fiesta, porque entonces eso...
Es un caos,
es
¿eh?
Es un caos total.
Feu a part perquè...
Exactament, nosaltres ho fem abans, ho fem antes. Y entonces, pues bueno, será un viaje maravilloso. Siempre en el mes de mayo hacemos un viaje de tipo mariano. Y la verdad es que hemos ido a muchos sitios. Hemos ido incluso hasta una vez en Medjugorje, otra vez hemos ido pues a Fátima varias veces, a Nuestra Señora de Lourdes, a Aránzazu. Hemos ido, pues yo qué sé, a Navarra, hemos ido a El Pilar, por supuesto, o sea... Y este año nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué vamos un poco más lejos?
Sí.
El Rocío, porque tenemos una hermandad del Rocío con la que tenemos una muy buena relación y que nos visitan de vez en cuando. Pues oye, pues vamos al Rocío. ¿Cuántas personas a lo mejor han dicho, oye, me gustaría el Rocío, pero claro, es que queda tan lejos, nadie va, el día de la fiesta hay mucha gente? Oye, ¿lo tienes todo a favor? Ni mucha gente, porque vamos antes, vas con una parroquia, vas con la basílica, acompañamiento espiritual, y va a ser un viaje maravilloso y fantástico. Además, con la agencia de Rustral, yo siempre comparo la agencia de RT Cultural, me quedo con lo anterior.
Sí, se llama RT Cultural, actual.
De Mónica, oye, con los buenos zapatos.
¿Zapatos?
Sí, los zapatos es una cosa que se utiliza mucho y además es para viajar, para andar, para desplazarse. Y entonces dices, bueno, pues puedo comprar aquí unos zapatos, pues mira, por 30 euros, ¿ves? Aquí tengo un chino, con todos mis respetos, pues que los vende a buen precio, los traen en importación, pa... Pero vas a comparar unos zapatos estos con unos que te valen un poco más caros, es verdad, pero son artesanales, no tampoco demasiado caros, pero te los hacen a mano, a medida, con buenos materiales, que tu pie parece que va, vamos, caminando sobre algodones. Pues eso es el RT Cultural, es un viaje artesanal, como no se hacen ahora. Ahora vas a una agencia de viajes y te dicen, pues mira, tenemos unos cuantos cuadernos, unos vídeos, tal, tal, y eso va a dar la sensación de que... Vas com si fos un rebaño, no? En el RT Cultural és personalitzat.
Un altre... Està molt bé, aquesta analogia m'ha agradat molt, però un altre... Estava pensant que no és el mateix anar, per exemple, i comprar-te un croissant de bossa, d'aquests industrials,
claro,
que no quan vas a la pastisseria concreta i el croissant te l'acaben de fer i és artesanal. I el
mestre... I además t'atiende una senyora que te conoce de toda la vida porque le compras el pan.
Correcte.
Y te pregunta pues cómo está tu nieto, si ha cogido la gripe o no. I què majo és i com crece.
Doncs això és RT Cultural, amics oients. Ja sabeu que si voleu interessar-vos més concretament, teniu una pàgina web, www.rtcultural.com, i un telèfon, un número de telèfon, 93-122-6700. Al Rocío, què destacaries?
Al Rocío.
Què destacaries del Rocío?
Pues mira, el Rocío és un viaje que no solamente és el punto de llegada, sino que és tot el itinerario, perquè ja d'entrada, premio gordo, perquè salimos de Barcelona i... celebramos la misa y la comida en el Real Monasterio de Santa María del Puig, donde yo hice mis estudios y donde me ordenaron. Un obispo manco, Sí, era don Rafael Sanús, un santo varón, pero que de joven perdió alguna mano.
¿Ya?
Y solo me puso una mano. Entonces, pues bueno... Pues, gran...
Crec que ens ho vas explicar un dia i te vas dir, estàs segur que estàs ben ordenat? I imagino, bueno, que sí, no?
A medias. Entonces, era un muy buen hombre, don Rafael.
Seguro.
Y entonces, pues bueno, es un monasterio de estilo herreriano, siglo XVI, es monumento nacional, vale la pena visitarlo. ¿Qué queréis que os diga, Monasterio del Puig? Que es para ser incluso el primer destino en el que recalamos, es premio gordo. Y comemos incluso pues en la misma zona, en el mismo pueblo, en el Huerto de Santa María, que es un restaurante rodeado de unos jardines espectaculares.
¿Anirás tú,
Sí, hombre, en esta peregrinación voy yo. A la de Tierra Santa no puedo ir porque ya fui a la de diciembre, pero va un amigo mío, sacerdote de Ayerbe, que es Mosén José Ignacio Martínez, que es, bueno, es como si fuera un hermano, y domina Tierra Santa pues todavía mucho mejor que yo. Ha ido infinidad de veces, es guía titulado incluso de Tierra Santa. O sea que son las manos mejores en las que uno puede estar.
Recordem, Terra Santa serà del 13 al 20 de març i el Rocío una mica més tard, del 14
de mayo,
al 20
de març. Del 14 al 20. Y luego bajamos hacia abajo, evidentemente, no hacia arriba, hacia abajo, y nos encontramos con Córdoba. Córdoba, ¿qué os voy a decir de Córdoba? Mi familia es de Córdoba. He ido infinidad de veces a Córdoba, es una capital maravillosa, fantástica, bonitísima, y seguimos bajando y llegamos, pues cómo no, vamos hacia Sanlúcar, de Barrameda, Cádiz, Jerez, donde la patrona es la Virgen de la Merced.
Home, claro.
Hay una comunidad mercedaria que visitaremos, donde celebraremos la misa, visitaremos las bodegas Tío Pepe.
¿Qué Tío Pepe.
¿Qué más quieres? Donde vas a la plaza esa de Madrid, donde ves la figura del Tío Pepe ahí, que es ya un icono de la ciudad.
¿Eso son vins o qué
sí,
son?
Sí, son bodegas de vino, sí, sí, sí. Todo vino, un vino pues más bien dulce, aunque hay muchas más cosas, ¿no? Visitaremos también pues toda esa zona de Doñana. Es posible que vayamos también con los jeeps para ver el parque. Hombre, esto
si
es que con Mónica no te aburres.
Como si fuese Jurassic Park, yo todo sentido.
Hombre, y luego de vuelta aún pararemos en esa especie de parque temático medieval de la historia.
Sí.
Que no sé qué de Le Puy, es un nombre.
Ah, es verdad, en su va a esmentar la
altura. Sí, sí, es, precisamente es una cosa espectacular donde se recrea la Edad Media con justas, con eso de los caballos que van con las lanzas, sí. Un espectáculo mientras cenas, o sea, en plan así un poco medieval. Hombre, evidentemente no estaremos con las manos metiéndolas en la sopa o en la salsa,
no.
Eso es en la Edad Media. Somos más civilizados.
Ni en covers,
se ha descubierto el tenedor.
El tenedor
ahí
y
está,
el
que fue un gran avance.
Escolta, doncs té molt bona pinta. Ja l'has fet aquest viatge tu, al Rocío, no?
No, jo al Rocío serà la primera vez, és más, serà la primera vez que entré incluso en Cádiz. Uh-huh. No he ido, no, y por eso que está en Huelva el Rocío, pero bueno, corremos en Cádiz y eso, pues están al sur, no he llegado pues eso, Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga tampoco, tenemos que hacer alguna grana a Málaga, que es una ciudad que está en pleno despegue.
Interesante.
Muy bonita, además, tengo familia allá.
Fantástico. Y de Terra Santa, va, fer-nos
mira, encara Tierra Santa,
5 céntims, ràpids.
Mira, Tierra Santa es el viaje de tu vida. El viaje de tu vida. Si no has ido nunca a Tierra Santa, esto es como la Meca, tienes que ir una vez, porque entonces cuando leas las escrituras ya no es nada igual, porque vas a poner un paisaje, vas a poner tu experiencia. Uh-huh. Es un viaje que son como unos ejercicios espirituales, pero distinto a lo que te puedes imaginar. No tienes que leer nada, o sea, estás respirando historia y espiritualidad. Y si vas de la mano de nuestra guía Ronit, que es maravillosa, y de José Ignacio Madrona, que es un experto, con materiales hechos ad hoc para este viaje, uh-huh. Oye, pues ¿qué más quieres? Lo tienes todo, vas a salir distinto. El último viaje que hicimos en diciembre, el grupo se quedó tan encantado que es un grupo que nos reuniremos otra vez por lo menos para recordar lo que vivimos.
Doncs té molt bona pinta i quedeu-vos amb aquest missatge. És un dels viatges que s'ha de fer una vegada a la vida.
Sí, una vez en la vida hay que hacerlo.
Aquí hi ha dos temes. Un, si tens fe, si creus en Jesucrist, si creus en l'Església, si vols, evidentment, tens tots els incentius del món. Pero si no...
Y si no
es
te lo vas a pasar súper bien, porque es un viaje interesantísimo, porque en un territorio muy reducido, como es Israel, tienes una pluralidad de culturas, de historia, de conceptos, de manera de ver la vida. Vas por las calles y ves pues al típico judío ortodoxo, con las patillas estas, los adalares, se llaman adalares, que los ves así, pues bueno, con su gorro, que parece un queso que tiene en la cabeza, o el sombrero normal, que parece un torero, un flamenco, uh-huh. Y los ves a los musulmanes, ves armenios, ves etíopes, ves ortodoxos, pues católicos, o sea, además es Oriente, con todo lo que tiene Oriente, de olores, de sabores, los mercados, los zocos, todo lleva la atención. Además, que para las personas que no tienen fe, no ponte a tiro de Dios.
Exactamente, no me saps,
que Dios tiene buena puntería. Yo una vez tuve una experiencia de un médico amigo, que es amigo mío.
Sí,
que bueno, pues me ha ido en el Via Crucis, porque no tenía más voluntarios que quisieran leer y tal.
Y
le marcó.
Le marcó.
No digo más.
Per tant, tenim el viatge al Rocío, 14-20 de maig. Recordem, fora dels dies de la Festa Gran, perquè pugueu fer el viatge de manera més tranquil·la amb tots els incentius, sense treure res. I després tenim aquest viatge de Terra Santa del 13 al 20 de març. Tota la informació que ens ha presentat el padre Fermín Delgado la podeu trobar també i ampliada, evidentment, a la pàgina web www.rtcultural.com o trucant al 93-122-2670. 93-122-2670. No és que l'estic dient malament. 93-122-2670. 6700.
Lo digo ahora mismo. 93-122-6700.
Ara està bé.
93-122-6700.
I aquí Mònica Parol i el seu equip s'informen de qualsevol dubte, no dubteu sense compromís del que vulgueu informar-vos de cara a aquests viatges i altres que tenen programats i que ja aniran arribant i que comentarem en aquest espai. Fermín, moltes gràcies. Has estat
gràcies
bé
a tots.
Com a substitut de Mònica?
Sí, tu
per
creus?
Mi sí, per mi sí.
Heu sacat un cinquillo, un altres... com se dice antes quan no. ibas al cole, un 5.
A veure, com a Mònica Padrol...
Hombre, és que Mònica...
És molt.
Són paraules majores.
Però un 6. Una mica més de 5.
Me puc dir tranquilo.
És que ella és una motoreta.
Sí, és una gran experta. És la mejor experta en viaje de turismo religioso cultural que hay en Cataluña, seguro. Y yo diría que de las mejores de España. Y no exagero. Ya son muchos años que la conozco.
Mònica Padrol, RT Cultural, a la vostra disposició. Fermín, moltes gràcies.
De res.
Descansa, que queda cap de setmana.
Gràcies.
Nosaltres que fem una aturada... però encara tenim més continguts.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Endavant. Molt contents de rebre ara mateix al Camins en representació del Semanari Catalunya Cristiana, aquí millor que Carme Munter, sotsdirectora, com sempre us recordo, excap de redacció del Semanari. Carme, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Sempre. Esteu convidadíssims, ja ho saps. Repassarem durant els propers minuts doncs els continguts, un dels continguts més destacats del vostre setmanari, i en aquest cas amb visita especial també de cos present aquí a l'estudi. Tu mateixa, Carme, presenta'ns.
Mira, tenim la nostra companya, col·laboradora, gran periodista, la Carme Escales, que de fet és l'autora del tema de portada d'aquesta setmana, d'aquestes històries del meu poble, que ens han volgut acostar.
Del teu poble?
No, del meu poble, en el sentit de la gent que viu al poble.
Pensava que era del teu poble.
també podria ser del meu poble.
D'on ets tu?
Del Priorat, un poble que es diu el Mas Roig.
Oh. Sona bé. Sona que es menja
sona
bé.
Sona de Mas Roig.
Doncs, Carme Escales, bona vesprada.
Bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me.
Per tant, tenim aquesta setmana aquest reportatge, El meu poble, genèricament, i fas aquesta tasca, què fas, d'investigació, de presentació del poble... Explica'ns una mica en què consisteix el reportatge.
Bé, la idea em va arribar d'ells mateixos, d'alguns d'ells...
Dels pobles mateixos?
No, dels autors del llibre, que són gent...
Ah, vale, que és un llibre.
En principi, sí, són llibres que han escrit els propis habitants dels pobles. I alguns, sobretot, que quan arriben a l'edat de jubilació tenen més temps, tenen aquell cuquet, aquella inquietud, tots diuen el mateix, que com més investiguen, més ganes tenen de trobar més coses, i que se senten molt més arrelats, vinculats al seu entorn de tota la vida a través d'aquesta recerca del passat. Però això que deia, dos d'ells... havien escrit els llibres i m'ho havien fet saber, i individualment, sí, penses que és curiós, però clar, quan jo veia que m'ho deien altres, jo deia, aquí està passant alguna cosa interessant.
Ah, sí.
I a més, que deixar una petjada que si no l'haguessin fet aquestes persones, en principi anònims, perquè no són historiadors professionals ni escriptors professionals, però si no ho haguessin recollit en aquestes pàgines que ara estan publicades... i accessibles a tothom, doncs aquesta petita història o part de la gran història no hagués quedat recollida.
Es perdria, si no fos per aquests testimonis que ells mateixos han tingut la inquietud de portar endavant. Mira, ara fa uns dies aquí al Camins teníem un professor de la UOC que ens parlava de la nova ruralitat, que és un concepte que ara està, no?, estudiants que marxen a fer projectes a les zones rurals, una mica per recuperar, no?, tota aquesta idiosincràsia de la ruralitat. I en aquest cas tu has presentat aquest personatge. Quins testimonis i pobles hi apareixen, Carme?
Mira, tenim el poble de Vallfogona de Ripollès, que està a 7 quilòmetres de la capital, de Ripoll.
Sí.
Sant Joan de les Abadeses, també al Ripollès. Estavill, que està a la Vall Fosca. Almoster, que és al costat de Reus. La Pobla de Segur i Pere Mola, que està a l'Alt Urgell.
La Pobla de Segur em sona a mi perquè Carles Puyol, i és que som molt culer, Carles Puyol és d'allà. Les meves referències van per aquí. I molt bé, i exactament què expliquen? Quines històries expliquen? Com va això?
Doncs cadascú ha trobat diferents arxius, sí, alguns més per atzar, alguns que han recollit de testimonis de veïns que, que els hi començaven a explicar una història i deien, ostres, això té molt de valor, ho escriuré. En principi no pensaven que fos un llibre, però ha acabat sent un llibre.
Sí.
Sobretot, i quan has dit abans, o hem comentat, que si no haguessin recollit ells s'hagués perdut, no, sí, és només perquè ells han fet aquest esforç, sinó perquè encara hi ha hagut, en aquests, amb aquests testimonis que ells han recollit, persones d'una certa edat que si ara no aprofitem de que ens expliquin les coses, després ja no hi seran.
Això és molt interessant, la memòria, eh? La memòria sempre és interessant.
Sí, i a més, també alguna cosa comuna de que m'han dit tots ells, que el fet de veure que havien escrit la història que ells explicaven com anècdotes, han donat més valor a la pròpia memòria seva i després de documents que tenien a casa, que potser no ho veien com coses que algun dia tirarem.
Clar,
i
com coses quotidianes, podríem dir, però que tenen el seu valor històric, també, segurament.
I, de fet, Carmen, ens comentaves que arran del reportatge han sortit altres persones que també estan fent el mateix, no? Et comentaven també d'altres pobles que també...
Sí, sí.
Hi ha hagut un efecte crida, una mica.
O més que crida, que el que he començat dient. A mi em van arribar dos d'aquestes persones i em van dir, per diferents, o directament o indirectament, ha fet un llibre del seu poble, i jo deia, què passa? Que n'hi ha tants que ho fan. I quan he acabat de fer el reportatge he explicat, mira, el vostre poble surt que... O allà a la vostra comarca he fet un poble que hi ha un senyor que va escriure un llibre, una senyora, i em diuen, el meu també, el meu poble també hi ha algú que ho ha fet, i és maco que...
És a dir, que podem continuar estirant el fil d'aquesta història.
Sí, sí, podem fer la segona part.
La segona
farem
part.
Una segona part, eh?
Perquè, de fet, jo estava pensant també que és una manera que reivindiquem, no?, la vida del poble, que moltes vegades són pobles petits, que cada vegada, doncs, malauradament, es van despoblant, és a dir, pobles, per exemple, com el meu, que a l'època dels meus pares, quan eren petits, tenien més d'un miler de persones, i ara potser estan, doncs, 400...
I
malgrat que és veritat que després de la pandèmia hi ha hagut un cert retorn d'algunes persones als pobles, o pel fet que s'ha facilitat el teletreball, o pel fet simplement també de buscar una vida més tranquil·la, també hi ha pobles que el que fan és amb accions concretes, no? Per exemple, amb el tema d'ajuda a les escoles, sí, dels nens, o sigui, incentiven que la gent torni, però és molt important reivindicar.
Però he escoltat notícies de llogaters, per exemple, molt econòmics o fins i tot gratuïts per desenvolupar una tasca concreta en el poble, doncs hi veniu, us donem el sou i un habitatge.
Sí, clar, i és molt important, per exemple, que hi hagi famílies, per què? Per mantenir l'escola. I, de fet, és molt important que hi hagi l'escola, per què? Perquè hi vagin famílies.
Clar.
Per tant, és una mica un peix que es mossega la cua.
És un cercle virtuós.
I, de fet, a l'editorial, doncs també fem aquesta reivindicació, no? I, per exemple, aquesta iniciativa del Ton Lloret, Repoblem, que el que fa és posar en connexió, no? Per exemple, ofertes de feina que hi ha en pobles o d'habitatge amb gent que ho està buscant, no? I fent aquesta xarxa, que és tan important, perquè al final el tema de l'equilibri territorial és una cosa de tots.
I això del rescat del passat, que hi ha un testimoni que és el que comença la història, amb el que comença la redacció, és la Marisol Ferrer, que escriu la història del seu poble a Estavill, a la Vall Fosca, que m'agrada molt perquè deia que tot va venir que el seu poble, tothom, encara que hagin marxat, han mantingut la casa, l'han cuidat, han cuidat els carrers, el campanar van fer que no caigués, van arreglar-lo perquè no caigués, per tant tenen bé l'església, però només hi van a l'estiu, normalment. I quan ella va saber, però totes les cases tenien, segons explica el seu propietari, sí, i el manteniment, i a l'agost fan una trobada des de l'any, sembla que va dir, del 74, aquí està posat. Però el dia que li van dir, hi ha un paller o el corral dels bous que diu que està en venda i el comprarà una gent, o li van dir la mateixa gent, el comprarem per fer-nos una segona residència, ella es va espantar perquè va pensar, això pot ser que passi a ser un poble de segones residències, amb la qual les arrels no hi són. Hi pot haver altres vides boniques, però les arrels no. I ella deia, jo necessito escriure el que ha passat aquí perquè el present d'ara és gràcies al passat que hi va haver i el futur també serà.
Correcte, no? I al final, a veure, les segones residències doncs no és el que estem dient de vida als pobles, no? No és precisament les segones residències això, tot i que evidentment...
Pot ser molt respectuosa, sí. I necessària també.
Bueno, i també hi ha de ser les segones residències, però no el gruix del poble, perquè si no, clar...
Sobretot aquesta pena que un poble que té tota la seva història, la seva, doncs la seva gent, les seves famílies... Doncs de sobte això es perdi, és molt maco que les pròpies famílies, tot i que potser hagin marxat, tinguin aquesta inquietud de conservar, no? De conservar la natura del propi poble. Què més es podries destacar del reportatge? Alguns dels testimonis, potser? Algú que t'hagi cridat l'atenció, especialment?
Bueno, tots mostren, tenen... sí, molt, molt de carinyo. Però a més això sí que és veritat que quan un fa un llibre dius, ostres, un llibre no es guanya molta gent la vida.
No, i és més passional.
Menys ara que se'n fan molts. I... Sí, però és passional, és vocacional i clar, ningú ha pensat en això com un...
Com un negoci, eh?
Com un negoci. I, per tant, ja hi ha una motivació que és molt més interna i gens material. Recordo també, quan parlaves del rescat... Bueno, parlem del rescat de... No és només la història de cada casa i de les famílies que s'han reconstruït gràcies a aquestes persones que han anat d'arxiu en arxiu, s'han reconstruït i s'han composat arbres genealògics que ningú hagués fet si no haguessin fet aquestes persones i de fet que s'han trobat famílies que s'han trobat o s'han buscat, s'han estirat fils per completar més. I després noms de llocs, per exemple, Miquel Sanya, en el cas dels Masos de Vallfogona del Ripollès, que l'ha escrit també amb un altre escriptor, han recollit qui vivia a cada mas, però parlant amb la gent i recollint en arxius parroquials o de bisbats, han recollit noms de finques, i també per escriptures i així, i els trossos, els noms dels trossos dels pobles, també ara s'estan plantejant que la toponímia de cada lloc...
Sí.
I ja la gent jove no la coneix. Els Clar. mateixos que continuen vivint allà. Llavors això estira fils de molta memòria.
És que això sembla com d'un altre món. Jo penso en casos particulars que conec de la meva família, no? Quan parles del poble, tothom té un mal nom i tothom coneix... Sí, el carrer té un nom oficial, però tothom el coneix d'una manera concreta perquè tota la vida es li ha dit així.
I la casa.
La casa de tal, la casa de qual, moltes vegades associades a aquests mals noms, no? Curiosos dels pobles. També fets amb carinyo i la família ho conserva. Doncs, Carme, si vols destacar alguna altra cosa, és el moment, abans que la Carme Munté, en aquest cas, ens expliqui alguna altra història del Catalunya Cristiana d'aquesta setmana.
Mira, sí que se m'acut que això... llegint-ho molta gent li pot despertar també el sentit de no és cap absurd que jo faci un blog o gravi perquè després quedi també gent que potser li fa més mandra escriure-ho, que hi ha moltes maneres de deixar constància aquestes persones que tenen edat, que tenen anys però tenen la ment i la memòria bé. Bueno, m'agrada molt l'última frase que me la va dir el Josep Espunyes, que diu que ell diu, Josep Espunyes, l'autor del llibre de la història de Pere Mola, com sempre havia sentit dir als meus padrins i padrines, senyor, doneu-me uns minuts més de coneixement que de vida. La vaig trobar tan bonica.
Sí.
Em refereixo a això, que hem d'aprofitar la memòria de les persones que són vives i les mateixes persones han de veure que té valor el que ens poden explicar.
Doncs trobareu aquest reportatge de la Carme Escales, Història del meu poble, en el número de Catalunya Cristiana que sortirà diumenge. I val molt la pena per tot el que ja hem explicat. Però, Carme, teniu més continguts que vols destacar, va.
Mira, doncs podem destacar una entrevista també al filòsof i teòleg Pere Lluís Font,
sí,
que de fet és el gran especialista en l'obra del filòsof francès Blaise Pascal, pensador, teòleg, científic, escriptor, polemista. I home de fe, Pascal va aprofundir al llarg de la seva vida, la seva obra, en gairebé totes les branques del saber del moment. I des de fa uns mesos, el lector en llengua catalana disposa d'una nova edició dels seus famosos pensaments a cura de Pere Lluís Font, precisament. L'editorial d'aquesta nova edició de pensaments és Adesiara. I qui l'ha entrevistat? Doncs el nostre company, l'Eduard Brufau, que, de fet, d'alguna manera és un dels seus llegats que ens acaba de deixar ara mateix perquè ve a...
És la cirereta del pastís.
És la cirereta del pastís.
D'un gran pastís. del que ha fet Eduard Bufó durant molts anys. Quants anys ha estat l'Eduard?
Mira, més de 20 anys.
20 anys,
el nostre company, redactor de Catalunya Cristiana. De fet, molt cèlebres les seves rutes espirituals per Catalunya, mira, que feia cada estiu.
Ja ho crec.
Des de feia molts anys, també. Per tant, ha recorregut, podem dir, el país de cap a cap.
Una vida al Catalunya Cristiana.
I ara comença una nova etapa, la veritat.
Una nova etapa, des d'aquí li desitgem molta sort.
Per la seva decisió, ell ha deixat aquesta Catalunya Cristiana, aquesta gran família que som Catalunya Cristiana, per anar amb una altra gran família.
Doncs des d'aquí una salutació i un agraïment, no?, per tota la seva tasca profunda. Doncs aquests són alguns dels continguts. Ja sabeu, Catalunya Cristiana, recordem com sempre, no mai està de més, als nostres oients, que cada dia envio aquest correu electrònic un e-bulletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada número. Tots aquells que estigueu interessats, us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat i a la finestreta adient. Se us desplegarà allà un formulari molt fàcil i us arribarà cada dia un recull de les notícies, de les darreres notícies que publiquen a Catalunya Cristiana. La Carme Montes, directora del setmanari, ens ha presentat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Carme, mil gràcies. I Carme, en aquest cas, Carme Escales, Carme Monté, Carme Escales, doble ració de Carmens aquí al Camins en aquesta vesprada. Moltes gràcies a tu també. Gràcies. I que vagi molt bé els futurs reportatges.
Gràcies. Vinga. I bona setmana.
I no se vayan todavía, aún hay más.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Xavier Torrents fa la seva entrada triomfal, el podem saludar ja aquí a l'estudi. Xavier Torrents,
bona vesprada. Però deixa'm que m'assegui a l'estudi, seure.
Estava explicant l'hora que és, amb calma, perquè tu poguessis fer aquest ritual.
Sí, aquest és un truc de locutor.
Home, clar, tenim molts trucs. Som uns farsants, bàsicament. Bueno, benvinguts...
No diguis això no.
Bueno, una mica. Sí. Benvingut als nostres dimecres, volem reflexionar amb tu. Vinga, arranquem.
Capdevila, Moreno, Sanaüja, Camins.
Aquest indicatiu jo crec que és el que més m'agrada de tots, perquè som un triangle. Som una taula amb tres pates, evidentment coixeja una mica, perquè ens aniria bé tenir una quarta pota, però sempre la quarta pota la fa la gent que ens visita, que ens ajuda a fer aquest programa, com és el cas del professor Xavier Torrents. Com estàs, Xavier?
Doncs, saps, sempre que vinc a Ràdio Estel, mira,
què et passa?
A vegades hem de fer confessions.
Home, tant. Ara que no ens, confessa.
Ara que no en sent ningú.
A més, ens és un lloc apropiat per fer confessions aquí a Ràdio.
Per això ho dic. No, a veure... Jo he estat, ja ho saps, bueno, mitjans de comunicació diferents,
sí,
diguem-ne, participant en televisions, ràdios, premsa escrita, etc. Ah. Però Ràdio Estel és un lloc allò que vens i et sents allò... et relaxes, o sigui, et quedes tranquil. No vas amb el neguit, perquè amb algun mitjà de comunicació no direm noms, et sents en el neguit, allò del nerviosisme, però allò... artificial, perquè te'l provoquen, perquè els agrada... No, aquí és més tranquil, diguem-ne, no?
Bueno, doncs ens congratulem, per tant... Bueno, i a més et dic una cosa, la ràdio nocturna, nosaltres som ràdio nocturna, també té aquest matís, no?, d'una mica la sosec, la tranquil·litat, tot i que aquí al Camins ja tenim dies de tot. Dies que ens tornem una mica més bojos i dies una mica més assossegats. En aquest cas, els dimecres ja intentem plantejar-los amb tranquil·litat i per disfrutar de l'estona de ràdio que tenim, aquesta hora de 8 a 9, que sempre és un plaer. Celebrem que tinguis aquestes percepcions.
Sí, a veure, fixa't que molts dels temes que toquem, o en aquest cas perquè ho treballo, és el tema de polarització, d'extremisme, caram, aquí és el contrari, no? Per tant, per això encara potser em sento més allò...
Clar que
còmode.
Sí. A més, fa molt temps que estàs amb nosaltres i col·labores amb nosaltres amb molta generositat,
anys.
Anys. Jo et vaig conèixer amb Ignasi Miranda, a l'antic mirador de l'actualitat, i des d'aquí hem fet aquesta col·laboració que s'ha estès durant el
temps. Sí, que feies una nota d'humor, i no et va passar el que últimament passa, que acomiaden els que fan humor.
No, aquí de moment, bueno, jo creu els dits. Cada divendres dic, no sé si tornarem dilluns, però en principi, de moment ens toleren. Per tant, són bones notícies per a la llibertat d'expressió, que sempre faig una mica... sempre saben on estic, sempre saben on estic. Escolta, la primera notícia que vols comentar és una notícia que m'ha cridat molt l'atenció perquè té particularitats curiosíssimes. És de la vessant, diguem-ne, de l'educació, del món de l'educació. En aquest cas, anem cap a Galícia, a Vigo concretament, perquè han condemnat a pagar 1.500 euros a un estudiant que reclamava 100.000 euros per un suspens.
Clar, un estudiant així et deixa intranquil. Per això avui he vingut més tranquil, perquè dic, parlaré d'aquest tipus... N'hi ha molts pocs estudiants així, però caram, fa la guitza, eh?
Home, clar, en aquest cas era un alumne que estudiava una FP d'automoció a un centre de Vigo. En principi va culpar un professor perquè li va posar una mala nota, una nota insuficient, un 3, de perdre un curs i una beca pel suspens. Ell considerava que la nota era injusta i deia que hi havia un perjudici ahí clar amb aquesta nota i reclamava que 100.000 euros a Educació, al Departament d'Educació, pels perjudicis ocasionats. En fi, després de tot el recorregut que ha tingut aquesta denúncia, al final el juzgat, el Tribunal Superior de Justícia de Galícia, ha resolt desestimar aquest recurs presentat per l'estudiant i el noi no només no ha rebut aquesta indemnització molt, en fi, molt potent que reclamava, els 100.000 euros, sinó que haurà de pagar 1.500 euros de costes judicials.
Sí. Sí, sí. A veure...
Tu t'imagines que et ve un alumne teu i et diu... Bueno, em pensa, deu 100.000 euros,
doncs pensa,
Xavier.
Pensa que ara estem en període de revolució. Això vol dir que és quan venen les queixes d'aquesta mena. O sigui, no cridis al mal temps, Rafa,
no cridis al
mal temps.
Jo no crido al mal temps.
Perquè el proper camí ens vindré aquí a...
També tinc una cosa. Jo que he estat estudiant, evidentment, com la immensa majoria de la gent, n'hi ha un perfil d'estudiant, no sé si tu el tens localitzat, que sistemàticament reclama.
El problema no seria tant que reclamés, sinó que en aquest cas, ara estendrem una mica la notícia,
sí, sisplau.
Deia, clar, és que aquest professor m'ha suspès i m'ha fet perdre això, la beca, el curs... Sí. Després s'ha sabut, perquè el jutge ha pres cartes amb l'assumpte, de que no havia suspès només aquesta. Per tant, o sigui, és lo típic, no? Sobretot passa això quan s'acaba la carrera. Aquest tipus d'estudiants, que insisteixo, són molt pocs, però tot i que ara en parlem i donem veu a aquesta situació, veuen, és que és l'única assignatura que em queda per acabar la carrera. I fos tan assabentes que en té 3 més per acabar la carrera. Però, clar, si els 4...
Això és fàcil de comprovar, també.
Si els 4 professors els diu el mateix i tots cauen en el parany, clar, al final acaba provant una cosa que no hauria d'haver provat de cap de les maneres, no?
Són paranys, també són truquillos, eh? Truquillos, com els que tenim els locutors, els alumnes també tiren de picaresca de vegades, tot i que en aquest cas, aquest estudiant de Vigo, jo crec que es va passar de frenada, no?, una mica, sí, perquè anar directament a denunciar-lo...
Doncs... Sí, i a més, clar, tampoc és que tingués un expedient brillant, tenia un 6.
Sí. O sigui,
per tant, per arribar al 10, que seria un expedient molt brillant, diguem-ne, li quedaven 4 punts, no? Però, caram, per tant, si tenia un 6 de mitjana, vol dir que algunes... bastantes podien haver suspès, o almenys tot anava entre el 5, el 6 i el 7, diguem-ne, entre el 5 i el 7, en el millor dels casos, però segurament li van quedar bastantes.
A més, el tribunal recull que no s'han acreditat les afirmacions abocades sobre la mala actuació del docent, és a dir, no s'ha comprovat el que ell, no s'ha pogut comprovar veritablement el que el jove aduïa, i retreu a l'alumne no haver anat a les classes de recuperació de l'assignatura.
Clar, jo, mira, sense més lluny, aquesta mateixa tarda jo he tingut un alumne així, no de 100.000 euros, espero, desitjo, però un alumne que em deia ha suspès, però no ha suspès amb un 3, amb menys, no diré la nota, però... Vull dir,
per és un suspens clar, irrefutable.
Irrefutable. però també havia suspès la parcial amb una nota diguem-ne, igual d'irrefutable. I ens deia, no, però és que vaig aprovar el treball. Dic, sí, però el treball era d'equip. Dic, igual, jo no sé quan vas treballar amb l'equip, això ho serà el teu grup.
Clar.
I, però la nota és la del... Però, i a més ho parlava individualment. És que he tret en el treball. Dic, però és el treball de l'equip, ho hem fet en comú, no?
Sí. Bé,
però és igual, suspenia la primera parcial, suspenia ara de forma molt clara, i em deia... L'examen és la setmana vinent, o sigui, el proper camí, si vingués, no em toca, ja ho sé, però és quan ell té la revelació.
Podem trucar-te un dia i ens ho explicar.
És curiositat, eh? Doncs, clar, i em venia avui així, que té una setmana per estudiar, i em deia, pues, què he de fer i tal? Pues, fes exercicis, vull dir, tal, no? I, clar, demanava que jo li expliqués, és com si volgués classes particulars, en mitja hora de lo que havia d'haver pres setembre, octubre, novembre, desembre, i mira, tot estirà inclús gener, 5 mesos. En 5 mesos, el que ara en 5 dies. I, i, I clar, la picaresca, i això també és culpa d'una part del professorat, fixa't que jo no generalitzo ni els estudiants ni el professorat, però una part del professorat fa un tipus d'assignatures que sembla que el que s'examini no són el contingut de les assignatures, sinó si, amb perdó, i no estic, ara és una mica d'humor, si vols, negre, examini si la persona té demència senil o Alzheimer, perquè el que examinen és si se n'en recorden de les coses, no si les han entès, si hi ha hagut comprensió, clar, sí, si ho saben aplicar, etc. Llavors, dic, clar, tu has estudiat amb aquest examen, com? Si per fer l'examen de pràctica de cotxe en tinguessis prou amb els apunts de l'examen teòric de cotxe.
Clar.
Home, pues no.
No, evidentment no. Escolta, ara estava pensant, escoltant-te parlar, ara hem tingut darrerament aquestes notícies que han sortit a la premsa d'aquest xat, no? Aquest xat d'intel·ligència artificial, aquest algoritme, bé, no sé, 3.0, 4.0, que és tan potent i que és capaç de redactar treballs, no? Sí. De manera, perquè clar, avui
molt
en dia...
precisa. Almenys molt, pel 6, precisa. Com aquest estudiant que va demanar 100.000 euros.
Sí, molt precisa, perquè, clar, abans si perquè ja existien, no?, eines d'aquesta mena que t'ajuden a redactar un treball, però es nota molt. Després tu has de posar molt de la teva part perquè el treball tingui una coherència racional, humana, i que no es noti que ho ha fet una màquina. En aquest cas, sembla ser que aquest xat, aquesta eina nova que ha sortit, doncs ho fa de manera que gairebé és impossible distingir-lo d'una ment humana, i clar, moltes universitats han sortit al pas dient que hi ha una certa preocupació pel tema de doncs que no hi hagi un plagi, que ho facin... com detectar-lo, no? No sé si això heu parlat entre els professors o com ho veieu, no sé. No
sí, a veure, tu saps que, per exemple, cada dia al matí es desperten abans a Austràlia que aquí, no?
Sí.
Doncs en aquest cas també. A Austràlia ja han decidit que eliminen una cosa que és bona, però clar, jo no veig seguir el camí, però l'avaluació continuada de proves, treballs, etc., durant el, i que tornen a la part tradicional de fer un examen al final i per escrit i amb bolígraf, perquè, clar, no poden solventar aquest problema.
Doncs, bueno, estarem atents a veure què passa. Xavier Torrents, mil gràcies per la teva visita. És un plaer fer ràdio amb tu.
I ja que no ets escoltar... tu, bona vesprada.
Bona vesprada. És veritat que avui no t'ho he dit. Doncs bona vesprada i bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres, Xavier. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Hi veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però no. Veges croquis fullars d'unes formes de pilars d'aquest amor consumible en sortíem consumats. Jo pas es pedaç, sa fusta flueix, sa recta s'alleix, s'espai encorbat, no gos interrompre, 1.000 euros, 6 euros com a molt, mira d'en fora els eufemistes i cont. Un més enllà, un tren de cotxos, convois, dois ballen ses parets de totxos, fotons, i veig un sol amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. i veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes